Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues en punt, comença l'Hotel Suís. Obrim les seves portes.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
L'OAR Gràcia Sabadell vol créixer com a entitat i una bona mostra d'aquest fet és el projecte OAR Experience, que comença a fer les primeres passes. El més cridaner segurament sigui la creació de pistes fixes d'handbol platja, on també es podran practicar d'altres modalitats, d'altres esports, com el vòlei platja o el futbol platja, fins i tot treballar les recuperacions de lesions just a tocar del pavelló, aquestes pistes de sorra, on hi era l'antic camp del Mercantil. Però en plan esportiu, jugadors de renom com Álvaro Ferrer, com el sabadellenc Aleix Gómez o Álvaro Cabanas passaran també per Gràcia en un campus de tecnificació que es durà a terme a l'estiu i del qual en parlarem avui rebent la visita d'una de les peces claus del projecte i també, per què no dir-ho, un dels noms propis de l'handbol català de l'última dècada, com és l'Álvaro Ferrer.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A les vies de Sol, Toni González i la Rocío García. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Avui dia de descans per la plantilla del Centre d'Esport Sabadell, dia per sentir l'entrenador Toni Saligrat i l'esquerrà Josu Ozcoidi, comparant el Collao amb els camps del futbol basc. Rebrem la visita del capità del Freiking Granollers, Álvaro Ferrer, peça clau, com diem, del projecte OAR Experience, de l'OAR Gràcia a Sabadell, també una pinzellada de waterpolo amb l'amistós d'avui contra la selecció xinesa, i també la visita del Frank Lluís, avui amb una història de superació a la lleixa dels herois.
I fora de l'hotel?
El colombià Álvaro Jodec, de l'exequip de David de la Cruz, el Quick Step, és el primer líder de la Volta Ciclista a Catalunya. Amb només 21 anys, el jove sprinter es va imposar ahir a Calella, al final de la primera etapa. Avui, segona, de 175 quilòmetres, entre Mataró i Valls. Nasser Bouhanni no ha pres la sortida. A l'Eurolliga, avui duel d'equips ACB, a 8:45, València-Real Madrid. De cara demà, el Barcelona l'ASA visitarà l'Unicaja Màlaga. I a la concentració de la selecció espanyola de futbol, avui el central blaugrana Gerard Piqué no s'ha entrenat a les ordres de Julen Lopetegui per un procés febril. Alemanya i l'Argentina seran els rivals del combinat estatal en els amistosos que disputaran en els pròxims dies. Finalment, l'exarlequinat José Luis Oltra ha estat destituït, concretament ahir, al Granada, a segona divisió, després de perdre l'últim partit al camp de l'Oviedo.
I a les xarxes socials.
Les imatges d'algunes esportistes, com ara la portera del Natació Sabadell de Waterpolo, Laura Ester, del CAR de Sant Cugat, enfarinat per la neu, qui diria que avui és 20 de març.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Gairebé 4 minuts per sobre de les dues, entrem en matèria. El Sabadell ha sabut sobreposar-se a una situació com a mínim compromesa, difícil, i pot mirar ara ja sí el futur amb una miqueta més de tranquil·litat que no pas la setmana passada. 7 són els punts de marge després d'haver guanyat la final que comentàvem aquí a Ràdio Sabadell contra el Llagostera Costa Brava i quedant així a 7 punts de la part baixa amb 8 jornades respecte al final del campionat. En el dia de descans de la plantilla, com és habitual aquesta setmana, la vinent canviarà, de seguida expliquem el per què, però avui sí, dia de descans pels homes de Toni Saligrat. Avui sentirem precisament un Toni Saligrat autocrític i també un dels jugadors amb més pes a l'equip les últimes setmanes, com és el cas del basc Josu Ozcoidi. D'entrada, si ens centrem en el valencià, Saligrat assegura que han sabut gestionar un moment compromès com el que tenien.
Que guanyem poc i som el Sabadell i qualsevol pot interpretar aquesta posició i aprofitar per fer pupa, no? I per atacar a l'equip amb lo menos bo, amb lo dolent que té, que es podria fer, no? Estàvem en una situació i que va, amb aquesta situació doncs ja veus, el club que dona màxima confiança a tothom i els jugadors que com cada diumenge, això no canvia, se deixen l'ànima al camp i al final això donarà els seus fruits.
Recordem que l'entrenador del centre d'esports va ser expulsat no en aquest últim partit, sinó l'anterior a casa contra l'Atlético Saguntino i s'ha perdut els dos últims compromisos, el Clariano d'Ontinyent i també el de diumenge, la Nova Creu Alta, per sanció. És a dir, que la tornada a la que va ser casa seva la temporada passada, l'estadi del Collao del Coi, també suposarà diumenge a les 5 de la tarda el retorn de Toni Saligrat a les banquetes, complerta ja la sanció. El de Torrent reconeix amb el temps, després de dos partits a la graderia, que es va equivocar.
Jo crec que avui, si jo estic a dintre, si jo estic a la banqueta, el final és diferent. I jo aquests dos partits que l'equip se jugava tant no he pogut estar a dintre el terreny de joc. Ha estat Joma, ha estat Marc, ha estat tothom, però jo no puc tornar a fer això més. Cometre una errada d'aquest tipus i ara el juguem molt i jo tinc que estar a dintre el terreny de joc.
Toni Saligrat, un dels noms propis del dia, l'altre el de Josu Ozcoidi, començant ja a pensar en aquest Alcoyano-Sabadell, duel d'històrics, diumenge a les 5 al Collao, d'entrada afirmant que la situació del conjunt alacantí és, com a mínim, inesperada, veient els seus jugadors, la seva plantilla i, sobretot, la seva trajectòria dels últims anys.
El Alcoyano ja sabem que durant diverses temporades estava arriba, sobretot con Toni, i així està en un moment que ni per arriba ni per abajo, està més per abajo que per arriba, y hay que aprovechar. Nosotros ahora vamos anímicamente más fuertes todavía y ahora a descansar, a disfrutar y ya a pensar en el partido.
Pensant ja en aquest enfrontament, demà tornaran a la feina els arlequinats, el Donostiarra ha parlat del que suposa passar pel Collao, un camp estret amb poca distància, sobretot entre la gespa i la graderia, i on la sensació d'ambient hostil, podríem dir, marca sempre un enfrontament. Josu Ozcoidi ha fet un símil avui entre l'estadi de l'Alcoyano i els del nord de la península que tan bé coneix.
Yo en los campos vascos pues también es un poco así. Entonces, bueno, en ese aspecto estamos tranquilos, yo estoy tranquilo también. Va a ser un partido súper difícil porque además en segunda vez ya se ven los resultados, que los de abajo ganan a los de arriba, o sea que vamos a ir con los 6 sentidos puestos al partido y a ver si ganamos.
Finalment, i pel que fa a la classificació, l'atacant esquerrà també ha demanat creure-hi i aspirar a més coses que un final de temporada plàcid i prou. Ara mateix el Sabadell, com dèiem, és 7 punts per sobre del descens, és desè classificat, i a 9 de la part alta. Sembla, per tant, gairebé impossible, a no ser que es faci una remuntada, una revifada com la que ahir comentàvem del Badalona, però podrien haver-hi d'altres objectius, com ara la Copa del Rei, veient a més que algun que altre filial també és per sobre a la taula. És aviat encara per fer especulacions al respecte, per treure la calculadora, per fer números i càbales, però diu Josu que si enganxen ara una ratxa positiva, si encadenen victòries, poden lluitar per objectius més il·lusionants.
Parece que después del Elche asomamos la cabeza y nos la bajaron otra vez. Es verdad que yo creo que hemos sido humildes en toda la temporada, lo que pasa que bueno, al final pues los resultados son los resultados y no hemos sacado unos resultados, pero las sensaciones siempre han sido buenas. Entonces bueno, ahora el resultado ha sido bueno y pues eso, la brecha cuanto más alta mejor. I a partir d'ahí, oye, nunca se sabe.
Primera escletxa oberta ja amb la part baixa de la classificació. Amb aquests 7 punts, demà tornada a la feina dels arlequinats que s'entrenaran pel matí a Olímpia i després compareixerà davant dels mitjans de comunicació en roda de premsa el migcampista Pedro Capó. La cita de diumenge serà a partir de les 5 de la tarda al Collao, en directe des de mitja hora abans, com és habitual, aquí a Ràdio Sabadell, el programa Sabadell en joc, i sense Jeremy Guillemenot, com us explicàvem ahir, amb la selecció suïssa sub-20. Avui hem pogut veure, per exemple, que l'Helvètic estava a Neuchâtel. I a tot això, com ja us va avançar aquesta emissora, avui hem conegut de forma oficial l'horari del pròxim partit a casa. Coincidint amb Setmana Santa, el centre d'esports rebrà el Cornellà, equip que ara mateix ocupa places de play-off, divendres sant, dia festiu, a les 12 del migdia, intentant que si els aficionats marxen de vacances fora ho facin després del partit al Temple, afavorint una miqueta aquesta sortida en els dies de descans de Setmana Santa. Fins i tot el centre d'esport Sabadell ha analitzat la situació i ha buscat la manera de jugar dijous a la nit, una opció que finalment ha quedat descartada bàsicament pel poc temps de descans per allò de jugar aquesta setmana, diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi del Collao. Quedarien pocs dies de descans fins a l'enfrontament i d'aquí que al final el Sabadell hagi acabat optant per la que era la primera opció, és a dir, divendres, ja confirmat, divendres sant a les 12 del migdia, aquest centre d'esports Sabadell Unió Esportiva Cornellà. Això, com dèiem, de retruc també afectarà la setmana vinent el que és el plàning habitual d'entrenaments del centre d'esports Sabadell.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
L'esport té reserva feta aquí, el futbol així d'entrada, amb el dia de descans del Centre d'Esport Sabadell, amb les paraules d'un dels homes que més protagonisme està tenint als esquemes de Toni Saligrat aquesta campanya, sobretot en el tram final, en les últimes jornades, com és Josu Azcoidi, i avui mateix hi ha pràctica esportiva, hi ha partit a Can Llong. L'Estalpul Natació Sabadell masculí de waterpolo es veu les cares avui amb la selecció xinesa, en un amistós segurament molt diferent del que estem acostumats i que servirà per preparar el duel de la Lliga Premat de dissabte contra el NB contra el Barcelona, on els del Xava Gómez també continuen jugant-se la segona plaça, que ara mateix ocupant d'aquesta fase regular. De normal, l'equip sabadellenc ja acostuma a jugar amistosos entre setmana quan no hi ha Champions de pel mig, per no perdre el ritme competitiu, com ha volgut remarcar, recordar l'entrenador de l'Estalpul masculí, Xava Gómez.
És una bona experiència, també, es que no, nosotros casi siempre entre semana hacemos un partido de entrenamiento con equipos como el Tarraja, con Barcelona, con San Andreu, con Mataró. Entonces siempre buscas un partido, pues bueno, como te digo, de entrenamiento. En este caso, pues en vez de con un equipo de aquí, lo hacemos con la selección china.
El partit d'aquest vespre, això sí, servirà, segons l'entrenador cantàbric, per trencar una miqueta la rutina, encara que sigui també amb un amistós com els que acostumen a disputar. Al davant no seran cares habituals les que es trobaran a la competició domèstica, sinó que és una bona oportunitat per mesurar les forces amb un equip diferent, i diu el Xava també, un pèl exòtic.
Bueno, lógicamente, cuando juegas con equipos diferentes siempre te va mejor, ¿no? Si te acostumbras a jugar siempre con los mismos, caes en una rutina. Siempre va muy bien también esto, como te digo, pues que venga un equipo como el chino para, bueno, como bien dices, para un waterpolo diferente, para, bueno, para aprender, si aprendemos algo, y aparte eso, que es algo diferente.
Si us ve de gust aquesta cita internacional, aquest vespre a partir de les 8 arrencarà a les piscines Carles Ibars de Can Llong aquest amistós entre l'Estalpul Natació Sabadell de waterpolo masculí i la selecció absoluta xinesa. Serà el primer dels dos partits que jugaran els pròxims dies, sabadellencs i xinesos, a la Bombonera de Can Llong.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí, a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell. Amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda. I amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un... bon viatge.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Som estudiants de l'Escola Samuntada i et volem dir... Sabadell és cultura, és esport. Sabadell és actualitat, és comerç i tecnologia.
Sabadell és salut, bellesa, gastronomia.
Sabadell és festa, tradició i modernitat.
Tot això ho trobaràs a...
Ràdio Sabadell.
Bona tarda, són les 7. Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
A aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha incidències de la xarxa viària més propera a Sabadell.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
La vaga de taxis a Sabadell està tenint un seguiment de gairebé el 90%.
I en cultura, el Festival Embassa tancarà els concerts a la bassa.
Aquest, però, és l'onzè empat en 17 partits del que portem de Lliga del Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
tarda, 3 de la tarda, en directe aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís. La veritat, una visita que ens fa il·lusió, un jugador que les ha vist de tots colors en el món de l'handbol, Fracking Granollers, han passat també a la de Marleón, Atlético de Madrid, a l'estranger també al Porto de Portugal, al Hannover d'Alemanya, i peça clau de l'anomenat OAR Experience, que avui ens ajudarà a explicar-nos una miqueta en què consisteix aquest projecte que té entre mans l'OAR Gràcia Sabadell. Álvaro Ferrer, què tal, com estàs? Benvingut aquí a Ràdio Sabadell.
Hola, bon dia. Doncs molt bé, gràcies.
Et faig la pregunta així directa. Com t'han enganyat per engrescar-te en aquest projecte? Perquè la veritat és que fa bona pinta aquest OAR Experience. En parlàvem, per exemple, amb l'àrbitre, amb l'Òscar Monge, i ens deia allò, quatre dades del que és el projecte en general, i des de fora, com a mínim, fa molt bona pinta, fa molta patxoca.
Doncs la veritat és que és un projecte molt... Bueno, jo crec que dins la modèstia és ambiciós. El club, conjuntament amb l'Òscar Monge, em van venir a buscar. Vam crear aquest projecte i al final, com qui diu, busquem l'excel·lència, sempre a l'horitzó, no? I aportar una oferta esportiva molt vinculada, doncs, al món de l'handbol i donant-li una qualitat top, per dir-ho d'alguna manera. I podem parlar de formats, potser és un format, diguem-ho així, low cost, però és que un dels requisits que tenia Álvaro Ferrer per fer aquest casal conjuntament, doncs, amb el club, era que fos, doncs, accessible a tothom, i si no podia ser, doncs, les 5 setmanes, que en fos una.
Clar, al final, la pregunta del milió, quan passes per Gràcia, pel carrer Boccaccio, i et diuen, no, és que l'Álvaro hi serà, no és que li doni nom al campus, sinó que la idea és que sigui un pilar del projecte. I a sobre, l'Álvaro no és d'aquells que acostuma, perquè en el món de l'handbol i en el món de l'esport en general, quan ets esportista d'elit, acostumes a padrinar, per entendre'ns, algunes activitats, alguns campus, deixes el nom, la marca, l'atractiu, podríem dir, i poca cosa més. Passes un dia per allà i ja està. I ens deia, no, ell mai no ha participat allò de manera activa en un campus d'aquest tipus, i aquest cop hi serà, i dirigirà, i estarà a peu de pista, per entendre'ns. Per què a l'OAR Gràcia?
Doncs és fàcil, o sigui, el perquè és fàcil. Primer de tot, perquè em van obrir les portes, i no és que m'hagin deixat fer el que jo he volgut, perquè no seria mentida, però sí que és cert que han escoltat molt les aportacions i els requisits, perquè jo, entre cometes, cedís el meu nom per fer tot plegat. Jo he rebut propostes per cedir el meu nom per fer campus, però per mi no tenia cap tipus de sentit si no faig una cosa i realment m'hi aboco. Aleshores, jo crec que ells, el club, ja ho està vivint, no?, una miqueta, que jo m'hi he abocat. És un projecte que em fa moltíssima, moltíssima il·lusió, i que, bueno, que crec que un club que fa 65 anys, com és l'OAR Gràcia, no?, amb molts nanos a darrere, ara rondant els 160 aproximadament, doncs crec que pot ser un cop d'efecte també molt, molt potent pel club, molt potent per tot el Vallès Occidental, i paral·lelament molt, molt potent per l'handbol, que és el meu món.
Això al final està molt centrat de moment en l'estiu, que és quan hi haurà el pic d'activitat i vaja, es farà el campus de tecnificació, però al moment, primeres converses, us poseu allò en una taula a començar a dibuixar tot el que vindrà per endavant, i aquests primers mesos de primers contactes, de treballar colze amb colze amb la gent de l'OAR, què tal han estat?
Doncs de moment fenomenal. O sigui, és que ha estat tot, realment tot és molt fàcil. Tenim un grup de treball amb qui anem, doncs, desenvolupant les diferents activitats, el projecte. Ara estem en una fase molt inicial. Podríem dir que fins i tot es pot dir que hem començat una miqueta tard a promocionar-ho, però el producte és que és molt, molt bo, certament és molt bo. Tant el club com l'Òscar, com jo per part meva, crec que estem donant el màxim. I jo tinc la sort, i puc dir a tothom, que jo estic treballant amb la gent, doncs, de màxim nivell, a nivell nacional d'handbol, a nivell internacional. Hem contactat amb federacions per explicar el projecte, tothom està super, super il·lusionat, i jo crec que una ciutat com Sabadell, com a primer cercle, es pot veure molt beneficiada de tenir un campus que inicialment serà bilingüe, que tindrà una oferta esportiva brutal, un director tècnic com és el Roy Sánchez, que és l'entrenador del Barça B d'handbol, experiència durant 4 anys a Hannover, on jo vaig estar 2 anys com a entrenador, com a segon entrenador a la Bundesliga alemanya, i té una, és una referència, jo crec que és una referència de futur a nivell de l'handbol nacional.
Has dit el nom Roy Sánchez. A partir d'aquí comencem a mirar allò, si entres a l'OAR Experience a Instagram o al Twitter, ja han començat a ploure els primers noms, i la veritat és que comences a repassar: Tomàs Ferrer, ex del Granollers, primer equip de l'OAR, membre de l'staff. Deies el tema del Roy Sánchez, l'entrenador del Barça B, que és el director tècnic del campus, però és que a més Aleix Gómez, que el coneixem de sobres, és d'aquí de la ciutat de Sabadell i ex de l'OAR Gràcia Sabadell, també hi serà la darrera setmana de juny. L'Álvaro Cabanes, del Granollers, una setmana d'entrenador i d'ajudant també. El Vicente Álamo, entrenador de porters. Al final, són noms que per la canalla, per qui vulgui participar, pel món de l'handbol, són molt cridaners. Al final, és poder viure una experiència amb els teus ídols, no?
És que és directament això. Jo crec que per una part, als nanos és molt més fàcil motivar-los si aconsegueixes fer, doncs, això, que tinguin il·lusió, i portant jugadors de nom, portant Ingoal, que és del Vicente Álamo, i del Pedro García, a nivell de porteria, és una referència. Jo no vaig dubtar. Un dels requisits era que Ingoal havia de ser qui portés el treball de porter. Després, com bé has dit, no, el Tomàs, que porta tot el tema de la coordinació, està fent una feina brutal. Brutal, molt, molt bona. Després hi haurà sorpreses. Tenim gent d'aquí de...
Moltes? Es poden explicar o no?
Bueno, alguna podem deixar anar, no?
Tu mateix?
Com Manu i jo, no? No, però està confirmada. I en Terrafeta vindrà. El problema que estem esperant aviam a nivell de selecció, com li acaba quedant. La Mireia Torres també vindrà. Estem mirant d'aviam com ho acabem de quadrar. Hi ha moltes, moltes propostes. Introduïm una empresa de preparació física perquè ens controli, tot i que són nois, ens controli la feina. Pensem que són 5 setmanes el que oferim de casal. És molt llarg. Després introduïm nutricionista, introduïm absolutament... la feina de l'handbol sorra no són 4 pistes que s'hagin fet perquè sí. Portarem un club que ens portarà directament al desenvolupament de la tasca a la sorra. Al final el que jo he mirat és fer un cercle que es tanqui per tots costats, que hi hagi tota una feina també solidària i que acabem donant, doncs, un producte que tots els pares que vinguin surtin encantats, però sobretot que els nanos que vinguin disfrutin moltíssim.
I no només d'handbol, perquè comentaves abans el tema bilingüe, o sigui, aquí haurem de fer classes d'anglès també.
Bueno, ho estem acabant de tancar. Hem de veure exactament el format, com l'acabem quadrant, perquè el que volem és que quedi el màxim de... O sigui, que el llegat que quedi, o sigui, que la feina que fem es consolidi el màxim als diferents esportistes de les diferents edats. I això és un tema que s'ha de treballar molt, molt acurat, que en el moment de fer la presentació i de parlar amb els pares que vinguin al campus, se'ls explicarà tot de principi i fi. No és fum, que és sobretot el que un altre dels requisits. Això no pot ser fum. Hem de donar qualitat i s'ha de veure la qualitat que es dona.
Al principi del programa parlàvem del tema dels camps de sorra, que segurament per la gent d'aquí de Sabadell és el que és més noticiable, més enllà dels noms que puguin venir, de tota l'activitat que s'està organitzant, perquè obre un ventall molt diferent. Fins ara, aquí a Sabadell, de platja, no, més enllà que algú pugui fer la broma de si el barri marítim o no sé què, no en tenim platja. I si et pares a pensar, el món de l'handbol sí que és molt d'utilitzar pistes de sorra de cara a l'estiu, amb l'handbol platja, amb tota una modalitat molt diferent i també molt atractiva, molt distesa de jugar, però està molt focalitzat en el món de l'estiu, fins i tot amb una època molt concreta, en unes pistes que es poden muntar i desmuntar i ja està. I la idea de l'OAR Gràcia és que sigui estable, és tenir pistes fixes que fins i tot, si cal, per fer d'altres esports també es poden utilitzar, i fins i tot per prevenció de lesions, per tractar recuperacions de lesions. Entenc que quan un agafa les regnes d'una història com aquesta, el tenir aquesta possibilitat, que no només sigui un pavelló i prou, dona molt de imaginació, de pensar què es pot fer, que no, ho fa tot molt, molt més atractiu.
Ho fa molt, molt atractiu, perquè al final estem parlant que estem en una instal·lació completament tancada, on els pares poden estar molt tranquils del que passa allà dins. No hi ha cap perill més enllà de que jugant els nens els hi puguin tenir un cop, una petita rascada, les coses normals que poden passar en qualsevol casal, però amb la tranquil·litat de que tindran un servei total en tots els aspectes. Tindrem un fisioterapeuta que estarà pendent durant tots els dies del campus de què va passant amb els nens, les petites rascades, totes les atencions que calguin, que les puguin tenir. I el fet de tenir, doncs, unes pistes d'handbol sorra, sumaríem un pavelló, les pistes exteriors, una pista ben gran de gespa, tot i que no té la regularitat total, però és un espai que pot sumar. Hi ha restaurant al mateix recinte, hi ha bar, tenim un camp de futbol 7. Aleshores, tenim un espai que és una passada. I quan fem les, quan vam decidir fer les pistes d'handbol sorra, quan es va decidir fer aquest pas, era per realment aprofitar-ho. Pensem que tot Catalunya, no tinc dades ara mateix 100%, però jo diria que no hi ha 4 pistes fixes durant els 365 dies de l'any per practicar modalitats de sorra. Jo crec que no hi són fixes. I fer 4 pistes d'handbol sorra pot comportar tota una oferta que ens acabi de tancar l'oferta total. La majoria de jugadors en categoria de formació i fins i tot sènior, qui més qui menys a l'estiu ha jugat amb molt sorra, molt platja. No hi tindrem platja, potser hem de construir alguna.
Faltarà
no?
l'aigua, però...
ja traurem una manguera perquè es puguin regar.
Sí, dutxes hi haurà, això no hi haurà problema. Us heu marcat alguna xifra? De dir, algun objectiu? Perquè clar, la primera vegada sempre vas amb el punt d'incògnita de veure com respon la gent, no?
Bueno, estem una miqueta, saps, amb la incògnita aquesta, aviam com anem desenvolupant i com anem avançant. El que vam decidir posar és un màxim. No treballem sobre mínim, sinó treballem sobre màxim. El que volem és que la quantitat de nanos que tinguin el servei que es mereixen. Aleshores vam posar un màxim de 160 nanos en total, nens, nenes, perquè si superàvem aquella xifra no teníem 100% segur el poder donar la qualitat que li volem donar a tots els dies del mes de juliol i l'última setmana de juny. Aleshores, treballem sempre sobre un màxim. Veurem aviam. Creiem que tenim un producte que és molt bo. L'estem tot just ara començant a publicitar i a explicar. Continuaran ara i començaran una fase una mica més agressiva a nivell de promoció, sobretot perquè la gent ho sàpiga. I després els pares que vegin l'oferta que tenen, el preu que té i que puguin valorar si volen venir una setmana a provar o volen venir tot el mes o que decideixin el que vulguin.
Encara queda, perquè clar, no hem encetat encara la primera edició, però la idea és tenir continuïtat, si la cosa va bé, poder donar-li una segona edició a aquest campus de tecnificació, que la cosa no sigui un bolet puntual aquest estiu i prou.
És un dels objectius també dels més importants. Això, estem treballant sobre un projecte a mig i llarg plaç. No estem parlant ni un, ni de dos, ni de tres anys. Iniciem ara una història que veurem aviam com va desenvolupant i l'acceptació que té per part dels pares, no? I dels nens i les nenes que venen, però creiem que estem donant un plus de qualitat per tota la ciutat, per la comarca i per l'handbol, a nivell, sobretot a nivell català, que jo crec que ens desmarquem bastant, o sigui que és una oferta que és molt, molt atractiva.
Et veig implicat, o sigui, t'estic imaginant d'aquí un temps amb la samarreta verd i blanca, i tot imagina't.
Això ja va ser una de les coses que em va dir el Salva, el president.
T'ho va proposar, però, fins i tot?
Però això és més complicat, Això ja és més complicat. No. Mira, ara el projecte, realment això és un projecte de futur. Jo he tingut la sort de, bueno, tinc 36 anys, he tingut la sort de jugar i de viure experiències i d'aprendre molt de l'handbol, i jo em sento amb la responsabilitat de tornar-ho, no? I de tot això que he après, doncs poder donar un traspàs i que, bueno, que el que vulgui ho reculli, no? I pugui servir-li no només a nivell esportiu, sinó també a nivell personal.
Ho hem intentat, eh? He fet la mitja cunyeta i a veure qui sap si en el futur l'acabem veient. Álvaro Ferrer, no em puc estar d'acabar preguntant-te també pel Freaking Granollers. Com està anant la temporada? D'aquí no res tenim la Copa del Rei. A Europa també competint, que això fa il·lusió també a Granollers, com l'any.
Doncs mira, ara mateix està tot obert, estem en una fase que a nivell de Lliga estem superapretats a la zona alta, no ens podem despistar gens, estem lluitant per tot, i després a nivell europeu el que tenim ara mateix és que aquest cap de setmana, el diumenge a les 7 de la tarda, tenim un partit molt, molt important on si guanyem podem tenir ja matemàticament aconseguida el jugar a la següent fase de grups, les eliminatòries de la EHFA per poder anar a la Final Four, o sigui que estic ben distret per tot arreu.
Sí, no és una cosa és l'altra, però la veritat és que temps no sé com t'ho fas, però deus tenir ben poc, no?, pel lleure.
Bueno, faig el que puc.
Álvaro Ferrer, ens anem veient per aquí, per Sabadell. Faràs de Sabadell gairebé casa teva en els pròxims mesos, per tant, tota la sort del món en aquest projecte, última setmana de juny, tot el juliol sencer, com hem pogut escoltar en els últims minuts. Amb molta cosa ja tancadeta, amb aquesta primícia, si volem entendre així també, de l'Ian Terrafeta, que encara no està anunciat, però que també passarà per aquí, un altre sabadellenc format a l'Oar Gràcia, i això, que molts encerts, i ens anem veient aquests dies.
Doncs moltíssimes gràcies per tot, i espero veure'ns molts anys durant l'estiu, sobretot.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia d'Amàlia. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Contractar el gas amb Endesa és una bona idea. Perquè si ja ets client de Llum i contractes el gas, aconseguiràs fins a 50 euros de descompte a la factura de gas. Informa't en el punt de servei Endesa que tinguis més a prop i contracta'l abans del 14 d'abril. Així de fàcil.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Més cada dos dimarts ens visita aquí a l'Hotel Suís el Frank Lluís. Avui em vens amb un jersei que és per no apte per epilèptics, eh?
Saps que m'ho diu molta gent, això?
Sí.
Des d'aquí he de fer una salutació a la meva sogra, la Fina Gaspar, que em va fer un jersei amb molta coloraina, fet a mà. Ara el jovent en dieu handmade, em sembla, d'això, oi que sí?
No sé, jo el que faré serà fer-te una foto per publicar-la al Twitter.
Oh,
perquè,
tant.
A part, avui, com que li tira molt el tema de la bici, avui vol parlar aquí a la Lleixa dels Herois de ciclisme el Frank Lluís, i no sé si per això has dit, ja que no tinc, evidentment, només faltaria un mallot de l'Arc de Sant Martí, vaig a provar un jersei que tingui moltes coloraines.
Del
no?
que tinc a casa a l'armari és el que més hi sembla. Com bé deies, avui, a més, mira, va bé perquè hem baixat les temperatures, ens abriguem una miqueta. Avui, un espai per treure's el barret, eh? I ja sé que sovint, quan parlem d'esportistes paralímpics, esportistes amb capacitats diferents de la gran majoria, sempre caiem en el tòpic, allò de treure'ns el barret, de història de superació. Però és que segurament és un tòpic perquè és real, perquè és veritat, perquè és així. En aquest cas, parlem de seguida amb una dona que només amb una cama no renuncia al seu somni, que és pedalar, que és ser esportista, que és fer girar la seva vida al voltant de la bicicleta. Si vols, repassem-li que sigui per sobre part del seu palmarès i caus de cul a terra, Adri. Mira, per exemple, el campionat del món, d'acord? Que és anual i que al final acaba posant les coses al seu lloc i diu qui són les millors ciclistes del món. Doncs és difícil mantenir una trajectòria com la seva. Plata al 2009, plata al 2011, plata també al 2010, en aquest cas tant en contrarrellotge com en fons en carretera. El 2013, el 2014, ja fos a Europa, als Estats Units, al Canadà, una dona que porta molts anys al capdavant i que, a més, ara està descobrint una nova faceta professional que també em ve molt de gust parlar-ne perquè va molt vinculada amb l'esport del rendiment. És la Raquel Acinas. Bona tarda, Raquel.
Bona tarda, Frank, què tal?
Molt bé, encantats de poder-te saludar. D'entrada, anem al que dèiem al principi. Tu ets esportista, d'acord? Però tens unes capacitats diferents, doncs, perquè el teu cos no és com el de la majoria de persones. Per tant, ets una esportista paralímpica i aquí nosaltres, els periodistes, sempre que parlem amb tu, amb persones doncs, que tenen un cas semblant en el teu, caiem en aquest tòpic de la superació, de treure'ns el barret. A tu et fa il·lusió? Et cansa una miqueta? Creus que és normal? Com ho vius tu, en primera persona?
Clar, jo trobo que pels que ens veieu de tant en tant alguna vegada sí que suposo que ens veieu com una superació, però jo crec que per nosaltres, que a part del ciclisme ha estat i és la nostra professió, ens hi dediquem moltes hores, per nosaltres ja es transforma en una normalitat. Anem amb una cama, perquè és la cama que tenim, en aquest cas jo que tinc la cama esquerra amputada, i per mi el normal és pedalar amb una cama, i anem en grupet amb ciclistes que tenen les dues cames i ni ens adonem compte, no? Jo de vegades ni penso, no? si vaig amb una o amb l'altra, una qual cosa per mi ja és ho considero una normalitat. Evidentment que tampoc no em molesta, que la gent ho reconegui l'esforç que suposa pues, fer-ho, no? Però per mi trobo que és lo normal.
A mi el que m'ha fascinat sobretot molt, molt de tu, llegint entrevistes, etc, és la superació mental fins i tot, perquè clar, ara parlaves de l'amputació, tot ve arran d'un accident en moto i a partir d'aquí, clar, pel que he pogut llegir en algun article, eres conscient en tot moment de la gravetat de l'accident, que no vas perdre el coneixement ni res, i he vist una cita teva que a mi, de veritat, que és molt lloable, perquè en una situació com aquesta és d'una fortalesa mental brutal. Deies, als pocs dies jo ja estava pensant en com refer la meva vida. Quan un amb 26 anys pateix el que vas patir tu, no és gens fàcil fer
aquest pas. Diria que el més normal és enfonsar-se, caure en el fang i rebolcar-te fins que la família o els amics t'estirin.
Clar, suposo que tens les dues opcions, no? O t'enfonses o tires endavant. I mira, jo vaig triar i innatament tirar endavant i gaudir de la vida, no? Sí que és veritat que amb una cama, però bueno, al final t'adones compte que es poden fer tot el que vols. De vegades costa una miqueta més, però es pot aconseguir tot. I sobretot és pensar i creure en que encara que hagi passat aquest accident, doncs es pot tirar endavant i llavors es pot fer.
Venim, tot just fa una setmana, Raquel, del dia del reconeixement de la dona. No sé si en el teu cas pensaves gairebé, soc una reivindicació triple, perquè soc dona, soc esportista i a més fent ciclisme, que és un esport minoritari, i a més en el meu cas amb un hàndicap físic.
Sí, però sí que és veritat que ha estat fa poc el dia de la dona, però el que jo sempre crec i reivindico són les petites coses del dia a dia. No esperar un dia a l'any a reivindicar-nos, sinó que cada dia fer-nos reconèixer tot el que podem fer com a dones o com a esportistes adaptats o el que sigui, però fer aquest esforç diari, no? No esperar-te a un dia a dir, escolta, què puc fer? No, fes-ho cada dia i llavors encara es notarà més, no? El que podem fer.
Jo crec que havíem de reservar un espai de la nostra lleixa dels herois i les heroïnes per la Raquel Acinas, que tu
abans... Cada vegada m'està agradant més aquesta lleixa,
Oi perquè... que sí? Està agafant color i forma, eh?
Vas començar amb figures molt reconegudes en el món de l'esport i mica en mica estem agafant un caire de voler reivindicar els oblidats, que la veritat és que no els oblidats, sinó els que menys protagonisme, els que menys pes tenen després en el dia a dia. Per exemple, aquí amb l'Òscar Salguero, que és nadador paralímpic d'aquí de Sabadell, campió del món, campió d'Europa, campió paralímpic als Jocs. Moltes vegades ho dèiem, que amb un palmarès així, si fos olímpic i no paralímpic, segurament tindria una transcendència molt més gran.
I el pararíem pel
carrer, clar. Sí, completament. I clar, aquí s'ajunta, que en el seu cas és natació, en el cas de la Raquel és ciclisme, ja no és ben bé el futbol, ja no és ben bé, fins i tot el que deies tu abans, no és esport masculí sinó femení. Per tant, m'agrada, i ho dic així públicament, el caire que estava fent la secció.
Avui no passaré per la porta, ara, quan surti de l'hotel.
No l'he convidat a dinar un cop més, però vaja, com a mínim l'he reconegut a l'antena.
És només un hotel que vens a dormir i no et fan ni l'esmorzar, però vaja, no passa res. Tenia molt clar ja des de bon inici de temporada que algun dia volia guardar un espai de la lleixa dels herois per la Raquel, perquè tinc la sort d'haver-hi compartit estones ja de fa anys en diferents emissores de ràdio, en diferents espais. El teu cas és més o menys conegut, trobem referències teves, la gent que ara faci un Google doncs trobarà entrevistes i reportatges de la Raquel, però estic segur que ara mateix en directe, avui a Ràdio Sabadell, hi ha gent que per primera vegada sent el teu nom. Raquel, tu vas perdre una cama amb 20 i pico en un accident de moto, abans ho deia l'Adri. Tu ja feies bicicleta abans o va ser després de l'accident? La teva relació amb l'esport i amb el ciclisme, com neix, com es gesta?
Clar, jo sé que havia fet ciclisme, però més a títol particular, perquè m'agradava molt fer esport i sortir els diumenges, en plan, el que es diu col·loquialment ara, cicloturista dominguera, no? Una miqueta.
Eres una globera, no?
Una miqueta globera, sí. I ho reconec, eh? Però sí que és veritat que després de l'accident vaig tenir la sort de poder anar al Velòdrom d'Horta, que ja vaig conèixer el Juanjo, que ja sabeu que també ell és ciclista paralímpic, i el Bernat, que és el nostre entrenador, i allà se'm va obrir tot un món nou, perquè a més allà ja tenim, bueno, la sort de que se'ns tracta com a esportistes, no se'ns mira, ai, pobret discapacitat, què farà bicicleta? No, no, ets un esportista, tant siguis noi com noia, vols fer ciclisme, doncs pues vinga, endavant. I arrel d'aquí cada cop em vaig engrescar més amb el món de la competició. Des de que vaig provar el meu primer campionat d'Espanya a Tafalla el 2006, que, vamos, tinc allò de la competició, em corre per les venes. No?
Clar, i abans l'Adri deia, i tu mateixa ho explicaves, no? Tens l'accident i tens com dues opcions, o caus al pou o tires endavant. En aquest cas, el fet d'anar al velòdrom, de formar part d'un equip professional, per entendre'ns, de tenir un objectiu tan clar, suposo que també t'ajuda a canalitzar, no?, tots els teus esforços i a convertir tot el teu dia a dia en il·lusió, en ganes de competir, de millorar i de seguir tirant endavant.
Sí, exacte, i de demostrar el que som capaços de fer, no?, que podem fer moltes coses. Sí, va ser una, a part d'aquesta activitat física que és molt bona i així, és això, el sentir-te bé i en aquest col·lectiu, no?, en aquest grup que és supermaco del Velòdrom d'Horta.
Parlant una miqueta de resultats, ara repassava fa una estona quan t'ha presentat el Frank, el teu palmarès, sobretot els campionats del món, carretera, també persecució, contrarrellotge, etc. No sé si tens l'espina de moltes medalles, però que t'ha quedat l'or, perquè plates, bronzes, i no hi ha manera.
Sí, sí, i tant, vamos, allò del maillot arcoiris, que algun cop ha estat a prop i que dius, iix, quasi.
La vegada que l'has tingut més a prop, la vegada que has dit, era aquesta.
Potser als Estats Units?
Potser als Estats Units, sí, a la contrarrellotge, que vaig estar molt a prop, que estava molt en forma i va quedar molt, molt a prop. Però, bueno, sí que és veritat que vaig guanyar la general de la Copa del Món 200 consecutius, que tinc el mallot de la Copa del Món, i que en algun cop a una de les corredores que m'havia guanyat en el Mundial la vaig guanyar jo a la Copa del Món i vaig dir, veus, si
hagués estat
al Mundial hagués guanyat, que deia, veus, no està tan lluny. Però sí que és veritat que tinc l'espineta aquesta de que no tinc el mallot de l'arc iris, no? Aquest que és tan valuós en el ciclisme.
Jo l'he repassat així una mica per sobre, perquè és que el teu palmarès és molt extens, Raquel. Bastant. Ara parlaves de la Copa del Món, a tu particularment, del que has fet, que és el que et fa més il·lusió? Allò que expliques, si et trobes amb un amic o amb una amiga que fa temps que no veus, el que tens sempre en ment, aquella cosa que et dona un orgull especial, què és?
Bueno, n'hi ha dues coses, doncs, que en diverses ocasions vaig guanyar carreres en Copa del Món que ben bé podien haver estat de Mundial i que dic, ostres, podia haver estat campiona del món i sé que ho puc fer. I una de les coses que també sempre que teníem l'espineta en pista, en la persecució, que sempre pots valorar el temps, que sempre estava ahir en el 4:30, 4:30, i deia hem de baixar, i en un dels campionats del món que va ser a Mèxic va ser 4:19, que vol dir baixar molt segons la meva marca, que va ser la meva marca personal i rècord d'Espanya, i que amb el meu entrenador vam dir, veus com teníem el temps aquest a les cames, de dir, ho hem fet, allò que aquelles coses que t'acosta aconseguir, que dius, està aconseguit, doncs allò també ho tinc allò com un èxit, un petit èxit, no?, d'aquells que atresores i que guardes, aquest sí.
Raquel Afinas, que encara competeix, encara està en plena forma, o ja mica en mica va deixant de banda això de la competició i centrant-se en nous objectius professionals i vitals?
Bueno, doncs he estat mamà, llavors això sí que ha fet que m'hagi retirat...
Això et canvia una mica la vida,
bueno,
no, diríem?
Sí, però no, continuo entrenant, no al mateix ritme, però sí que m'agradaria tornar a competir, però bueno, sempre veient en funció del nivell que tingui, a competició internacional has d'anar amb un nivell mínim, perquè quan l'última competició que he anat he estat doble campiona del món, tinc de tornar amb un nivell important per anar contenta, no? però sí que és veritat que ara el meu ventall de coses que estic fent s'ha obert.
Clar, perquè expliquem-ho, guanyar-se la vida fent segons quin esport, siguis home o siguis dona, és complicat. Tu, Adri, sí, això que, ho saps bé.
Impossible, clar, en alguns casos.
Perquè això diem que en el futbol hi ha molt pocs espais més. Hi ha esports on
no,
cost...
I no tothom en el futbol, clar, clar, només uns privilegiats, clar, i ja clar, està. Clar.
Llavors, la gent ha d'estudiar, s'ha de guanyar la vida fent alguna activitat professional. En el cas de la Raquel, doncs és arquitecta tècnica, oi? Que era el que vas
sí.
estudiar i era la teva disciplina, sí. que em sembla que encara segueixes exercint, oi?
Encara estic col·laborant, sí. Uh-huh.
Però ha obert un nou capítol que diríem que va molt més vinculat amb el que ha anat mamant durant tots aquests anys, que és el del nutricionisme, no? Ets nutricionista.
Exacte, assessorament nutricional. Soc assessora nutricional.
I això és perquè t'has adonat... Perquè, per cert, us recomano que la seguiu a les xarxes socials. Jo ho faig des de fa anys i val molt la pena, perquè ara comença a penjar segons quines fotos, que se't fa la boca aigua, i a més amb bons consells. Com ha estat això, Raquel? Has detectat que hi havia aquí un espai que calia omplir a través de la teva pròpia trajectòria? És a dir, que tu, en el teu dia a dia vas veure, escolta'm, això és important, puc viure millor, puc millorar el meu rendiment, em trobo millor, m'interessa i mica a mica em vaig aprenent i ara jo també puc donar algun consell?
Clar, és que és això, durant tots aquests anys que he estat competint, em vaig donar compte que el tema de l'alimentació és molt important per augmentar el rendiment. Són aquells, allò de les guanyances marginals que de vegades es tenen, de coses que potser ens pensem que no hi compten tant, però que hi compten molt. I vaig passar, he passat també per mans de diversos nutricionistes i assessors que, bueno, que m'han assessorat molt bé. I això va generar una inquietud dintre meu i llavors jo vaig fer un màster de nutrició i salut a la UOC i arrel d'aquí, amb la meva experiència i els coneixements acadèmics, doncs vaig dir, per què no ajudar també a la gent que està fent esport i que potser té aquesta petita carència i també a gent que no fa esport i que també pot tenir alguna inquietud a nivell nutricional, no? Sempre els intento fer que també que facin esport, perquè això és molt bo, però la idea és aquesta, intentar transmetre el que jo he après en aquests anys a la gent.
Em quedo amb una cosa, sempre es fa la divisió aquella de tu ets de lletres o de números o de xifres,
o de ciències, no?
Sí. I quan has comentat el currículum, més enllà de l'esport, he pogut mig entendre el caràcter de la Raquel, del que deia abans, del temps, de voler baixar aquella marca. És com que els que som de lletres potser som no tan ordenats a l'hora de fer segons què, i en canvi, quan una repassa el currículum, dius, clar, ara em quadra tot, ara entenc. No sé si això va amb el caràcter, també.
Jo crec que va molt amb el caràcter. Soc una mica cabuda...
No, a mi em fa una mica de por, la Raquel, perquè és d'aquelles dones que es posa un objectiu i fins que no l'assoleix... Aparteu-vos tots i totes,
bastant,
eh?
Bastant. Sí, deixeu-me pas que vinc.
Clar, perquè ara diríem que ets ciclista, ets mare, ets arquitecta tècnica i ets nutricionista.
Sí, sí.
És a dir, i espera't d'aquí 10 anys a veure quin pal vols tocar, no?
Queda temps lliure per alguna cosa o no?
Bueno, a veure, intento organitzar-ho. La veritat és que prioritzo molt la meva petita, que crec que és la que més s'ho mereix.
Com es diu?
La que més ho necessita ara, l'Arlet.
Arlet.
Sí, sí.
I quan té ara l'Arlet, Raquel?
Doncs mira, ara d'aquí poc farà un any.
Oi.
Un anyet. Sí. I ara és un moment que agrada molt gaudir-la. Llavors, pues, repartim l'espai, però deixant-li molt per ella. Tot el que podem, doncs...
Deixem que t'atraqui, ja que gairebé acabem, com que et truquem de l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, per preparar un bon menú, ja m'entens? Dóna'ns algun consell així, més enllà d'això que deies, fer vida saludable, no sedentària, a l'hora de tenir en compte què mengem, que cada vegada ho fem més, per sort, algun consell pràctic que ens pugui ajudar?
Doncs, home, com es diu, no?, que en la veritat es fa el gust i sobretot és això, les verdures, sempre de temporada, intentar evitar congelats i fer plats com agradables a la vista, no? I allò de mirar, doncs, que n'hi hagi sempre una miqueta de verd, una miqueta d'hidrats, una pica de pasta o així, i una miqueta de proteïna, que no té per què ser sempre la mateixa, però i sobretot fer-li alguna coseta sempre que se'ns faci el plat diferent i agradable a la vista.
I això
i
dels...
M'esteu fent la boca aigua, jo fins les 3 he d'estar aquí, saps?
Sí. I a més, tu t'has apuntat tots aquests consells pel que et conec.
Ho tinc aquí, ho he apuntat. Verdura de temporada, etcètera. Jo m'ho he apuntat tot.
Això dels superaliments, que ara està tan de moda, també... també, sí. Raquel, d'aquests batuts verds o de, jo què sé, ingredients com la quinoa, per exemple?
Jo he de dir, en el cas de la quinoa no, perquè m'agrada, però el tema dels batuts verds, si deies que ha de ser agradable a la vista...
Ja. No em busqueu per aquí. Tenim una assignatura pendent, eh?
Però els pots prendre sense fer batuts. Sempre pots afegir algun aliment verd al teu plat sense haver de
ser
tan extremista, no? Que sempre es pren el batut verd perquè diuen que va bé i tampoc no... Es pot combinar de moltes maneres. Sí, jo tampoc soc molt d'aquests batuts així.
Doncs la Raquel Afina, és un plaer, com sempre, parlar-hi. Jo crec que és una dona que transmet alegria, transmet positivisme, transmet passió, transmet ganes de fer coses. Realment, un dia que estàs baix de moral, truques a la Raquel i jo crec que... Ho dic de veritat. És
jo
a dir,
he començat a seguir-la al Twitter,
coaching,
ja.
El tema del coaching, Raquel, jo crec que també l'hauries de posar...
Sí, algun noi que ve, que fa esport i que li porto l'alimentació, ja em diu coach. Perquè
veus?
Perquè de vegades sempre el motivo i així em diu gràcies, coach.
És que és veritat.
Bueno, no faig,
jo crec que...
Però entre línies sí que entra també el tema aquest.
Et sents millor en general a la vida després de, de parlar amb la Raquel Afines,
sí. Jo he començat a seguir-la ja al Twitter, per si de cas.
En
meitat de l'entrevista, i la veritat és que sí, que per si no tenia prou professions, el Frank Lluís li acaba d'afegir un altre a la Raquel Afines.
Vinga, deures pel 2019, Raquel? Hem de desenvolupar això del coaching.
Raquel Afines, un plaer que hagis visitat també l'hotel suís, que ens hagis posat deures alimentaris també de cara al futur i haver conegut la teva història, que com dèiem en principi, és que té molt de superació i és un exemple, un mirall, segurament més que no pas els grans noms del món de l'esport. Un petonarro.
Un petó, que vagi molt bé. Bona tarda.
Adéu, Raquel, bona tarda. I la veritat, Adri, abans ho deies, jo també faig una mica d'autocrítica. Em vaig adonar, vaig haver d'arribar el dia 8 de març per veure que faltaven algunes heroïnes, que en teníem, algunes ja, des de principi de temporada, però em sembla que la setmana que ve...
Ara em diràs que d'aquí 15 dies... insistiràs amb el ciclisme.
Seguiré explorant aquest territori de ciclisme femení, i a més, posarem la vista més en Itàlia.
A Itàlia?
En Itàlia.
Doncs mira, ho deixem aquí, perquè com t'agrada acabar amb incògnita sempre, amb aquell punt de...
A veure, això els guionistes en diuen un cliffhanger, que és com, acaba un capítol...
Anem a la publicitat i tornem, no?
Exacte.
I sempre ho deixen al millor moment de dir, ostres, jo vull continuar sabent què.
S'està acabant el capítol i un personatge va a la cuina, agafa un ganivet i just aquell moment, bum, surten les lletres. Doncs així ens quedem a veure què passarà al següent capítol.
Home, no ha estat el millor exemple, segurament, no? Entre els
no.
Sé que em gastes avui el ganivet, la imatge m'ha quedat ara a mi.
Un ganivet per tallar la quinoa o els batuts, per remenar el batut.
Es nota que no has menjat quinoa a la teva vida,
sí.
Perquè tallar quinoa és gairebé impossible.
És allò que és com una mena d'arròs més petit, oi que sí?
Sí, es nota que l'ha tastat i molt.
Veus?
La Rocío des del control de sova rient, imagina't.
La quinoa no és com un arròs més petitet, com transparent?
Sí,
és un cereal, no?
Sí, el que no veia era el tema de tallar-la,
no,
però bé.
No, difícil, però si l'acompanyes amb un bistec.
Deixem-ho estar, que la Raquel ha deixat el llistó tan amunt com
baixant,
perquè ara el deixem per terra. Frank Lluís, d'aquí a 15 dies més.
Un plaer.
Una abraçada.
Atravesaré el món. Volando llegaré hasta el espacio exterior.
Per cert, ara que el Frank Lluís deia el tema d'anar cap a Itàlia, notícia d'última hora. El Natació Sabadell femení de waterpolo no haurà d'anar a Itàlia. Semblava que la Final Four de l'Eurolliga, de la Copa d'Europa, seria a Catània, seria la piscina de l'Horizonte. Doncs bé, l'Helena acaba de comunicar ja la seu, tocarà un altre cop marxar cap a Rússia. Per tant, la Final Four, notícia que acabem de conèixer, d'aquesta Eurolliga de waterpolo femení, serà a Kirishi, igual que l'any passat, amb el vigent campió, el Kinev Kirishi, actuant com a local, a més del Natació Sabadell, de l'UPSE Budapest i de l'Horizonte di Catània. Per segon any consecutiu, la Copa d'Europa es decidirà a la ciutat russa de Kirishi. Pel que fa a l'Helen Trophy, que la disputen els quatre equips que cauen a quarts de final de la Eurolliga, serà que a Catalunya serà a Mataró, amb la Sirena Mataró com a anfitrió, acompanyat de l'Olympiacos del Pireu, d'un Ujvaros hongarès i Plebiscito Padova.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
Tram final de l'Hotel Suís. Obrim ara, per exemple, la informació relacionada amb el món del bàsquet, perquè el bàsquet Pi ha fet un pas endavant en l'intent de mantenir-se un any més a Copa Catalunya. Victòria dels de Can Colapi contra un rival directe com el Maristes Ademar, 71-58. Jaume Prat, tècnic Escolapi, considera la defensa el factor diferencial davant dels badalonins.
Hem agafat un avantatge al primer quart de 4-5 punts, l'hem augmentat a la mitja part, ens hem anat 8-10, i això ens ha permès doncs tenir el partit controlat. Jo destacaria la bona defensa que avui hem fet. Hem deixat aquest equip amb 50 i pocs punts, o sigui que el treball a darrere ha sigut clau avui.
Ara la Pia se situa en el grup d'equips amb 6 triomfs a la classificació, empatat amb el Natació Sabadell, amb el grup Bernà i amb el propi Maristes. Si la Pia va guanyar el Maristes, el Natació Sabadell va caure 88-64 a la pista del líder invicte de la categoria, el TN Esparreguera, malgrat deixar unes sensacions més que positives pel tècnic Ricardo Tomàs. En una situació tan ajustada com la que dèiem ara, el tram final de temporada serà clau, segons assegura l'entrenador nedador.
Ara està tot molt apretat, estem allà tots els equips empatats a 6-7 victòries, queda una mica més despenjat el Mollet amb 4, però bueno, la idea és això, és lluitar. Nosaltres ara la setmana que ve ens ve Artés i després de Setmana Santa encarem els 5 partits decisius de la temporada.
Aquest cap de setmana, Lliçà Pia dissabte a les 8 i com sentíeu, Natació Sabadell Artés a les 5. El grup 2, el Sant Nicolau, que aquesta setmana havia ajornat el seu partit, visitarà els Sitges, és a dir, l'únic rival davant del qual ha aconseguit enguany la victòria. I la permanència a la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes haurà d'esperar pel Global Bàsquet. La derrota 49-57 contra el Joventut de Badalona deixa una doble lectura a les files del conjunt sabadellenc. D'una banda, encara no han pogut certificar matemàticament la salvació, però de l'altra, com a mínim, mantenen l'abraç particular guanyat contra la penya. La baixa de Sergio Gómez Fasulas, Fasu, està pesant massa dins d'un equip que s'ha quedat sense el seu referent al joc interior. Per contra, els jugadors del Global també saben que depenen d'ells mateixos i que són en una situació privilegiada per mantenir la categoria, com ha posat de relleu l'entrenador Òscar Trigo.
Depenent de nosaltres, que és el que portem parlant des de fa dies, no? Nosaltres vam fer la feina a principi de temporada, teníem molt clar què volíem i teníem molt clar l'objectiu. Jo cada setmana dic el mateix, el nostre objectiu des del principi ha estat mantenir la categoria. Estem amb 4 victòries, en principi si nosaltres guanyem a Tenerife d'aquí 4 setmanes a casa, ens salvem matemàticament.
L'aturada de la competició li servirà també en els pròxims dies a Trigo per treballar alguns conceptes de cara a aquestes últimes jornades del campionat. I és que la primera divisió no torna fins al 7 d'abril, quan visitaran el segon classificat, la pista del Servigest Burgos. Tanquem el programa d'avui amb la segona B de Futbol Sala, que torna aquest cap de setmana, ara que parlàvem d'aturades, després d'uns dies de descans. Ho fa amb objectius diferents pels dos sabadellencs. La Pia, per exemple, després d'haver anat una bona expedició escolar a veure la Copa del Rei, visitarà el líder, el Manresa, que té 2 punts de marge respecte al CSR. Borja Burgos, el tècnic escolapi, parla d'un partit esperat per tota la plantilla.
Crec que quan algú juga un esport i quan ho fa sobre a un nivell alt competitivament parlant, el que li agrada són els partits d'aquest estil, partit contra equips top, partit on hi ha en joc moltíssim, partit on l'exigència, on la pressió és màxima.
El Natació Sabadell, de la seva banda, visitarà el Salou, sabent que la Lliga, el tren, ja s'ha escapat i no podran complir la fita que s'havien marcat. Així ho admet l'entrenador Diego Blanco.
Tenemos el aliciente de la Copa intentar meternos en la Final Four y eso nos hace hacer que estemos al 200% para cuando lleguen esos partidos estar preparados.
El nou objectiu del conjunt nadador, per tant, ja no és la Lliga intentar acabar entre les primeres posicions de la segona divisió B, sinó arribar a aquesta final a 4 de la Copa Catalunya, això sí, sense renunciar res a la Lliga, començant per la cita d'aquest cap de setmana a Salou. I de cara a demà, aquí a l'Hotel Suís, sentirem les paraules en roda de premsa de Pedro Capó, migcampista del Sabadell. A més, el Marc Pijuan ens acostarà les recomanacions pels que viatgeu al Coi, bona terra sempre per viatjar, i el Toni González, bé que ho sap i ho coneix, a la secció del Marc, al Fora de Lloc, cada dimecres que hi ha desplaçament buscant atractius turístics, musicals o gastronòmics de la població on juga el centre d'esports. També buscarem jugadors que hagin passat per l'Alcoyano i pel Sabadell i, a més, descobrirem el projecte conjunt entre la gent del rugbi de Sabadell i de Sant Quirze creant una escola formativa d'aquest esport aquí al Vallès.
Hotel Suís.
Entre el Toni González i la Rocío García us envien una abraçada enorme des del control de so, també de part del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell, per continuar informats, com sempre, 94.6 al dial, a l'FM, radiosabadell.fm. Podeu trobar-ho a la barra de direcció del vostre navegador i, si no, si sou més de Twitter, @RadioSabadell. Demà més, d'aquí a 23 hores, a les 2 en punt, com sempre, obrint les portes de l'Hotel Suís. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.